Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a aprovar els pressupostos per activar les mesures necessàries, diu, per ajudar les empreses i el teixit productiu afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Ho ha dit a l'inici de la reunió extraordinària que ha fet aquest matí al Palau de la Generalitat entre membres del govern i representants de les patronals Foment del Treball i Pimec i dels sindicats Comissions Obreres i UGT. Després de la trobada, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha destacat la proposta del govern de crear un equip de treball permanent per analitzar els efectes econòmics del conflicte.
No hi hagi acomiadaments, és a dir, cap euro públic serveixi per finançar acomiadaments.
Sembla que no tenim a punt aquest fragment de les declaracions de Sánchez Llibre explicant doncs aquesta posició després de la reunió amb Illa, i hi ha hagut també trobada, com dèiem, reaccions també de sindicats que reclamen que es posi el focus en el manteniment dels llocs de treball. Més notícies que repassem tot seguit amb la Núria Har, i a aquesta hora us expliquem que, més enllà de les conseqüències econòmiques aquí, pel que fa al front de guerra, l'Iran atura els bombardejos contra els països del Golf si no rep atacs provenents dels seus veïns.
El president iranià Massoud Pezeshkian també ha demanat disculpes per la nova onada de míssils contra diversos països de l'Orient Mitjà i ha afegit que reserva el dret de contraatacar.
El Consell de Lideratge Provisional va acordar ahir que no es faran més atacs contra els països veïns i que no es dispararan míssils, tret que un atac contra l'Iran s'origini des d'aquests països.
Israel ha multiplicat els atacs contra les infraestructures de Teheran i Isfahan, que han provocat un gran incendi a l'aeroport internacional de la capital iraniana.
A casa nostra, els comuns aposten per Ada Colau com un dels possibles noms per liderar la nova coalició d'esquerres que refundarà Sumar després del pas al costat de Yolanda Díaz.
Així ho ha apuntat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, a l'espai L'Hemicicle de 3Cat Info.
El que sí que li puc expressar, evidentment, és que per nosaltres és un gran actiu polític, que ens agradaria moltíssim que hi fos, i a partir d'aquí jo crec que li correspon parlar a ella.
Detinguts dos homes aquest dimarts a Madrid per la seva presumpta vinculació amb el terrorisme jihadista.
La investigació ha desarticulat una estructura dedicada a la difusió de continguts radicals que promovien el martiri, difonien propaganda de caràcter jihadista i defensaven la implantació de la llei islàmica a la societat. Els detinguts van passar a disposició judicial ahir, acusats dels delictes d'autodoctrinament, adoctrinament de tercers, distribució de material destinat a la radicalització i falsedat documental. Tots tres s'han ingressat a la presó.
I monuments, museus i arxius de la Generalitat se sumen aquest cap de setmana a commemorar el Dia Internacional de les Dones, amb desenes d'activitats que reivindiquen el paper de les dones en la història. Destaca la iniciativa Una Veu Pròpia, un projecte que impulsa la recuperació de figures femenines vinculades a monuments del país. N'hi ha de totes les èpoques, des de l'edat mitjana fins a l'actual. Per exemple, la reina Blanca d'Anjou, relacionada amb la canònica de Santa Maria de Vilabertran, o en l'àmbit de la cultura, les bibliotecàries Justa Batlló o Conxa Guarro, entre d'altres. El programa inclou també una actuació de l'artista Anna de Matos al Palau Moja, on reflexionarà amb una acció performativa sobre el silenci imposat i la invisibilitat que han tingut les dones en la història. I els esports, Alfons Gorina.
El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao amb rotacions anunciades per Hansi Flick. Això després de la victòria ahir del Madrid per 1-2 al camp del Celta, que permet als d'Arbeloa situar-se un punt provisionalment dels blaugranes. El proper rival del Barça a la Champions, el Newcastle, juga aquesta nit a les 9 contra el City de Guardiola a l'FA Cup. Abans, a un quart de 5, es jugarà el Llevant-Girona amb la baixa de Brian Hill, que estarà al voltant d'un mes i mig sense jugar per una lesió al genoll. Marxem ara a la piscina Cal Llong de Sabadell per saber com va la primera semifinal de la Copa de la Reina entre el Catalunya i el Sant Andreu. Biel Cadella, bon dia.
Bon dia, partit al descans que guanya el Sant Andreu per 3 gols a 6. Les andreuenques, campiones de les últimes dues edicions, van eliminar ahir el Mediterrani a quarts de final per 14-8, mentre que la Catalunya va fer el mateix amb el Sant Feliu per 9-8. L'altra semifinal a la 1 enfrontarà el Sabadell i el Mataró. I el Cadilla, Catalunya Ràdio Sabadell.
Gràcies, Biel. Toni Bou, campió del món de trial per 39a vegada, suma el 20è títol indoor després de guanyar la prova de Chalon-sur-Saône. I George Russell amb Mercedes ha aconseguit la primera pole de la temporada al Mundial de Fórmula 1, el primer gran premi de la temporada que es disputa a Austràlia.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12:05. Al suplement arriben les pantalles i el cor de la mà del Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Bon dia, bona hora a tots dos.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Doncs pues molt content de que faig bon dia.
Sí, ja, ja tocaria. No claro. Cantis victòria, que durarà poc, això, eh?
Bueno, ja està trencant-me el meu somni.
Tu, per si de cas, sempre amb la gorra posada en interiors, eh?
Jo sempre, perquè tinc fred al cap.
I prou ta feina tens també a treure les ulleres de sol, eh?
També, bueno, faig el que puc.
No estan graduades?
Sembles Julio Iglesias, ja.
No, home, però que és que no són de sol. Les meus ulleres són fotocromàtiques. Se fan de sol i de vista, depèn de la intensitat de la llum dels llocs.
Mm-hmm. Això m'ho hauré de comprar jo també.
Pues, quan vulguis, t'acompanyo.
Bé, avui feu examen sobre aquesta estrena de l'Eclipsi i la plataforma 3CAT, que no teniu cap obligació d'ensabonar-me, vull dir que és l'hora de criticar tot el que vulgueu criticar. Hem anat explicant que s'han publicat de la versió televisiva d'aquest espai que va néixer aquí al suplement, els quatre primers capítols d'aquesta segona temporada són Dulceida, Quica Natzaret, la futbolista del Barça, l'Abram Urriols, amb la història, amb un capítol temàtic al voltant de la mort i el dol de manera prematura i sobtada de la seva mare, i l'actor Enric Auqué. Avui vosaltres us heu fixat en l'estrena del capítol 1 d'Dulceida, la nova cara de TV3.
Quan publico en català, perquè jo quan parlo amb la meva filla sempre parlo català, o quan a vegades dic a l'àrea li parlem català, o amb... sempre hi ha la gent que ve a criticar que em posa bastant de mala llet, perquè no entenc un odi a un idioma. Si és cultura, si és maco, si és... Em sembla absurd. Jo no hi entro, no hi contesto. Bueno, a vegades, si l'altre dia li vaig contestar una, perquè em va dir, en espanyol, por favor, petarda. I li vaig contestar.
Què li vas dir?
Petarda.
Red flag.
I una cosa més que no ho diré. Però és veritat que a mi m'enfada molt quan em critiquen per parlar la meva llengua.
Dulceida, que prepara a TV3 la gran cita, i aquesta és la primera entrevista que fa en català des del fitxatge per TV3 de fa uns mesos, un fitxatge envoltat de polèmica, perquè molta gent va criticar-la amb ella, també a la cadena i a la Corpo per recórrer a una figura que durant tants anys ha construït la seva carrera en castellà i que ara TV3 faci una inversió amb ella per, d'alguna manera, doncs, també captar nou públic, que suposo que és la idea i l'estratègia. Jo us he de dir que no la coneixia, la Dulceida, i em va sorprendre en positiu. A veure, Callarissa, tu què?
Jo, sobre la polèmica aquesta del fitxatge, de dir, jo crec que les persones mereixen oportunitats. Vull dir, jo crec que... és a dir, sumar el seu potencial en sumar el potencial de TV3, jo crec que els dos junts poden recórrer un camí i se li havia donat l'oportunitat. És evident que aquesta persona, quan te segueixen més de 3 milions de persones a les xarxes, algun talent comunicatiu tindrà, i jo crec que s'ha de deixar que es prove, i a lo millor el format que farà li sentarà molt bé i serà... Mira, no? Laura Escanes va passar una mica el mateix, i jo crec que el format jo crec que el format va molt en ella, no? Perquè és un dating show i jo crec que és diferent que ara de cop diguéssim...
És un,
mira,
és un programa de pur entreteniment...
Per anar a lligar.
Per anar a lligar en català. I arran d'aquest reality doncs es formen parelles, cites...
Que hi conviuen, a més, no? Sí, sí. Conviuen plegats, sí, sí. Fan
Està
algunes proves...
Està ja tot
rodat,
ho estan preparant i s'estrena molt aviat. Crec que el mes d'abril ja s'estrena.
I a més diuen que pinta molt bé. També és cert que a vegades el que hem de tenir present és que són gent, les influencers, ens agrada, no?, que saben comunicar. i Messi van editades. A vegades en directe és veritat que perden aquesta espontaneïtat o la rapidesa que tenen a les xarxes. Però si està editat, està ben dirigida, que jo crec que en aquest cas ho està, en 6 films jo crec que sabrà fer una molt bona feina i diuen, a més, que té molt bona pinta, s'haurà de veure. I, a més, el que deies tu, no?, que TV3 el que vol és captar un públic jove que no està acostumat a mirar televisió lineal i, a més, promocionar aquesta plataforma, no?
Dulceida és una noia que crec que deu tenir 36, 37... Crec que són pràcticament de la mateixa generació.
Sí.
I ella és, d'alguna manera, la primera influencer a l'Estat.
Totalment.
Té 3 milions i mig. És la que es va inventar aquesta idea, en aquest cas a l'Estat, de guanyar diners a través de les xarxes socials. I ella es va fer ultra famosa quan ja tenia un perfil marcadíssim a les xarxes i un munt de seguidors, sobretot promocionava marques de roba, i tothom l'emparellava amb nois perquè doncs, era una persona que...
Heteronormativa, semblava,
sí,
no?
Sí, tothom li posava moltes parelles, tot nois. I ella va sortir un dia i va dir, no, doncs mira, m'he enamorat d'una noia, jo tinc una parella que és noia, que és l'Alba Pol, que és gironina, i, a més, no només ens hem enamorat, sinó que ens casarem i tindrem una... I després va tenir una filla, i tot això ho ha anat administrant i venent, sí, que és el que ha fet Laura Escanes, també, d'una altra banda, no?
Totalment. Jo crec que és un perfil molt similar, que crec que ha funcionat molt a TV3, i perquè no tornarò a provar amb Dulceida. És cert que també ella ara explica, no?, en l'entrevista que li vas fer, que al final ella, que ho venia tot d'alguna manera, amb la filla, en canvi, sí que s'ha adonat que ella la vol protegir perquè ja no és la intimitat d'ella, sinó també la de la seva filla. I jo crec que aquí a Dulceida ha fet molt bé amb l'àrea.
Jo, en relació a Dulceida, sempre tinc aquesta... Clar, perquè, és a dir, si et dediques a la premsa rosa a Catalunya, Dulceida és un Pokémon legendari, vull dir, és com des dels orígens, no? I realment és com que l'han vist créixer, no? A algunes persones és com que l'has vist evolucionar i la vaig veure molt madura a l'entrevista. La vaig veure ja una persona... És a dir, no és aquella nena...
Bueno, és que està més a prop dels 40 anys que dels 20, ah, perquè...
Bueno, ja, però és que és un sector que...
Costa de madurar, vols dir.
Claro, és un sector...
I que Dulceida no deixa
difícil
de ser el nom artístic d'Aida Domènech.
Claro,
vull
totalment.
Vull dir que Domènech és un nom que... sospitosament català.
Exacte, totalment.
Vull dir que el més normal és que...
I?
Diu obvietats com que... No, és que jo visc a Madrid, però la meva dona és gironina, jo em dic Aida Domènech i m'he criat amb un gat i a Badalona, i tot i que, tot i que vivim a Madrid... La meva filla, que es diu Ària, li parlem i l'eduquem en català.
Home, i també sí, diu que sempre ella ha mirat TV3. També diu que li fa aquesta il·lusió. Perquè he de dir que aquesta gent, al final, els calés que guanyen amb les xarxes no guanyen amb televisió, però tots al final volen acabar la tele. O sigui, la tele és com llaminera, jo crec que els hi agrada. Evidentment no se'ls hi paga tan bé com el que guanyen. Ella, a més, diu que TV3 és casa perquè és el que es posava sempre a casa seva i que va fer un càsting, a més, per una de les sèries més conegudes de TV3.
Per què has dit que sí a TV3?
Perquè és TV3. I com a catalana que ha vist tota la seva vida TV3 a casa, la meva família només veu TV3. Vull dir, és casa. Això fa molta il·lusió. I perquè el projecte em sembla increïble. O sigui, és increïble. A tothom que li explico, és com, uau, el vull veure ja, necessito
la gran
veure.
Cita.
Sí, és espectacular. La gent fliparà. Estic segura que encantarà.
Sobre el tema de quan va sortir de l'armari, realment, allí se li ha de reconèixer, a més, a banda de ser la primera i la pionera, que també va ser molt valenta, perquè tu t'estàs jugant... És a dir, quan tu et dediques a el que es dedica a ella, que és que el teu perfil agrada a la major quantitat de gent possible i a través d'això facturar, perquè empreses venen a anunciar-se al teu canal, des del moment que tu expliques que ets lesbiana, hi ha moltes empreses que deixen d'estimar-te. Vull dir, ella aquí va córrer un risc econòmic i diríem que no només ella en primera persona, sinó que la seva família, que també es dediquen a gestionar les seves empreses, sa mare sempre ha estat al darrere, etcètera. O sigui, que se li ha de reconèixer molta valentia, perquè en aquella època no era ara. Vull dir que les coses van canviant, però...
Però afortunadament les marques, ella explica que li van fer costat, no? Que ella tenia aquella por i que finalment li va sortir bé. I he dit també d'ella que a mi em va sorprendre que és molt propera. No sé, sí. Quan la vam tenir al programa, a vegades
a
hi ha famosos
que... A mi saps què em va sorprendre?
Que... Sí, digue'm.
Que va venir amb 5 persones. És a dir, una superestrella.
Clar, això és el que és.
Maquilladora,
és a dir,
no?
Després parlarem de l'Enrique Auqué, que va venir sol, ningú de premsa, ni cap mànager, va arribar amb la seva jaqueta, ho va deixar tot per allà, i vam enregistrar i se'n va anar. No, ella va venir amb...
Això sí que ho
té. 5 persones, la seva persona de maquillatge, la seva persona de
perruqueria,
un assistent personal, Jo pensant, dic, bé, aquestes 5 persones que t'estan acompanyant, aquestes 5 persones,
show.
Els hi pagues un sou.
Clar.
Efectivament. Però és que ser una estrella és això, ser una professional és això.
Que viu d'això, eh?
Vull dir,
viu
és que
imatge,
comencem a associar que la gent que es prepara... O sigui, això no moltes vegades s'associa a vanitat, s'associa a superficialitat. A això, si et dediques al món de la imatge, és ser una professional.
I a la vegada que nosaltres, és a dir, som un programa de televisió en aquest cas, i tu ofereixes el servei tant de perruqueria com de maquillatge, però hi ha casos de que no es deixen maquillar per algú que no l'ha maquillat mai. Aleshores, ella ja va venir maquillada de casa i simplement allà era els últims retocs. Però tot i així, se la va voler portar tant pel que fa maquillatge com perruqueria.
Ens va passar el mateix quan va venir.
Però a la vegada que venia acompanyada de 5 persones i que per accedir a ella hi ha molts filtres, sí que t'he de dir que és una persona molt propera i sí. Tal qual raja.
És tal qual.
I va explicar aquesta anècdota.
Algú que hagis conegut que diguis, no m'ho puc creure.
La Rihanna va ser heavy.
I va estar a l'alçada de les expectatives?
Sí, la que personatge? No vaig estar vaig ser jo.
Perquè et vas posar... Mira, no vas poder perdre.
Érem 10. Sí. I ella estava amb la seva marca de maquillatge. I ella passava per cadascuna i estava un rato, inclús provaves el maquillatge amb ella. I ve i em diu, hi, how are you? You are so pretty. I vaig fer així i vaig dir, it's possible a picture? Així, eh? Uau! O sigui, em vaig quedar sense anglès, muda, no sé. I llavors va fer com... No diu, vale.
Superada pel moment.
I ja està. Va estar un minut amb mi, amb la resta...
Però tens la foto, no?
Sí.
Mira, ja.
Però horrible. Yeah. O sigui, no em sortien les paraules. És tan guapa. Oh! I... Molt heavy.
Rihanna, molt bé, molt bé.
A mi en famosos no m'ha passat. Em va passar una vegada amb el cap de la meva parella, que és suec, i anàvem a un viatge i es va dirigir a mi, mira que hi havia gent, no sé per què, va venir directament a mi a parlar, i com no m'ho esperava, no em sortia... O sigui, mira que he estudiat anglès, eh? I vaig fer 3 frases i li vaig dir a la meva parella, però semblo subnormal. I només m'ha passat... Perdó, no subnormal, no?
Sí, una paraula que hi ha.
Sí, perdó. Però que semblava que no hagués estudiat anglès a la meva vida. I mira, això em va passar. Però no, amb famosos no m'ha passat mai.
Jo, famosa, que diríem allò, el top one de famosos que he tingut la sort de conèixer, si és que és una sort conèixer famosos, que això algun dia podríem parlar-ne, és Irina Shayk, que no va estar gens contenta de...
Aquest és ex de Cristiano Ronaldo.
Efectivament.
Antipàtica,
i de Bradley
no?
Cooper. Uh-huh. Això sí que és un punt.
És model, aquesta noia.
Aquesta dona és model.
I què et va passar quan vas conèixer Irina Shayk?
No, res, vam coincidir una festa i ella estava fent servir el seu... O sigui, ella estava a la festa, després d'haver desfilat per a una marca, i llavors diríem que va al contracte, està a la festa, i llavors, bueno, no res, estava suposadament saludant a la gent, però no en tenia cap ganes. Llavors va fer servir el seu mànager d'escut antipersones, llavors quan algú s'anava a apropar, ell los anava dissuadint, i llavors jo vaig ser molt estratègic i quan estava dissuadint algú altre vaig arribar allò perquè 2 persones alhora no les podia dissuadir, i llavors li vaig dir hello Irina, you've been amazing tonight in the runway, bla 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 bla, i la tia se'm va quedar mirant una cara d'asco absolut i em va dir thank you.
Se la veu,
Però llavors vaig dir and now a picture, i llavors es va sentir obligada, no em va poder
It's
dir que no.
It's possible a picture.
No, ni m'ha dit una miqueta millor, però tampoc te penses.
O sigui,
però és que, de fet, parlo millor jo l'anglès que Irina Shayk, que millor,
Heu deixat de ser mitòmans després de tants anys de gestionar artistes?
Bueno, jo no ho soc gens.
És que jo crec que no he sigut mai... És que jo no crec en res, en general, però és veritat que a mesura que vas coneixent... O sigui, és veritat que a mi m'ha passat que entrevistes moltes vegades a persones que te diuen que gràcies a la meva feina he pogut estar a una festa que estava a la Jessica Parker, i dius... I? Vull dir, això semitoman. Jo penso, a mi està envoltat de gent famosa,
m'és
igual.
O de gent que tothom parla molt bé i el coneixes i és un desencís.
Bueno, això
també
passa
clàssic. Molt.
Un capítol ben diferent, el de Dulceida, a l'eclipsi de la plataforma 3CAT, és el de l'Enric Auqué, un actor segurament dels més rellevants de la seva generació.
Perquè sempre m'he posat en risc en tot, que buscava emocions fortes tota l'estona. Saps que com que tot havia d'anar a gas.
Addicte a la dopamina.
A tot, vull dir, que passessin coses, a marxar lluny, a si pujava i volia saltar d'un lloc, pues saltava del lloc més alt de tots, si havia d'anar amb moto, anava amb moto, a gas, si jo què sé, tot era com... I la meva mare patia, clar.
Estàs en un altre moment? És a dir, per exemple, aquests vicis o aquests extrems,
sí.
Els has controlat, els has apagat una mica o el volcà de tant en tant s'encén?
Bueno, he canalitzat molt en que la meva feina ja és molt dopamínica i bàsicament la meva feina va de... és una feina adrenalínica, no? I que va de la repetició, no? Som com experts en la repetició, però la repetició molt davant d'una expectativa molt, i una expectació molt gran. I de sobte allà hi ha adrenalina. Allò que diuen és l'última toma, no hi ha temps, ha de sortir ara o no sortirà, o es quedarà com quedarà. Jo sempre en aquell moment se'm donen bé aquests moments.
Efectivament, no? Vull dir, que jo crec que més clar no es pot explicar, no?
És un tio supertransparent.
Sí. Totalment, és
tal
que a mi m'encanta.
Tal qual el veus, tal qual reixa. No hi ha...
Jo t'he fet
pobre
gens
mare.
Difícil.
Pobre mare.
Exacte.
Pensa en ella.
I pobres sí. Parelles, també,
i
segurament.
Pobres... Sí, però jo crec que amb els anys això vas madurant, no? I aquesta energia desbordant, d'alguna manera, s'ha d'anar relaxant o col·locant, perquè quan tu també ets pare, que és el seu cas, o quan tens aquest volum de feina que has de poder gestionar, en algun moment has de rebaixar aquestes revolucions, no? Jo crec, eh?
Sí,
tu creus
sí,
que no? Però... Tu creus que és impossible
bueno,
que algú canviï?
Jo crec que la cabra tira al monte, com diu la dita, però és veritat que quan ets conscient de, no, de quines són les teves mancances o els teus excessos, pots començar a autorregular-te, però sí que és veritat que és difícil, diríem, que una persona que té aquesta naturalesa que de cop a terra, no? Però, bueno, dit això, he de dir de l'entrevista que em pareix molt generosa perquè és supertransparent. I això és molt difícil en artistes que estan permanentment cuidant la seva imatge, no es mullen de res, no expliquen res, no diuen mai res fora d'allò, perquè volen que els fitxen la marca no sé què per a fer l'anunci de no sé quantos. Llavors, ell és l'antítesi d'això, i això vol dir que està molt segur de qui és professionalment perquè pot córrer el risc, perquè sap que si no fa anuncis treballarà perquè és bo.
Ha guanyat premis Butaca, ha guanyat premis Gaudí, ha guanyat premis Goya, i també li plouen les parelles.
T'has enamorat mai d'un home?
Sí. A nivell sexual, ho he intentat, però no. Però a nivell d'enamorar-me, sí. I així et trobo un amor d'Aquiles i Patrocle, 100%.
Fins al punt de voler transportar allò a un llit i no sortir-te'n perquè físicament després no t'atrau, o...?
Sí, crec que soc molt poc bisexual, la veritat, que ho he intentat a totes les
meves. Però no és qüestió d'intentar-ho, és qüestió de sentir-ho,
sí, no?
O si és o no, és blanc o és negre.
No. Va, no sé, a vegades diuen que pot ser que hi hagi un tabú tan gran o una barrera tan gran que...
A tu t'agraden les dones.
A mi m'agraden les dones. Mm. Sóc un heterucho, 100%.
Fi, pues no, és que ara hem de parlar de coses molt íntimes, que això també se li ha d'agrair, no?, que arribes a este nivell d'intimitat. És que, clar, això moltes vegades associem que la bisexualitat és una cosa simètrica, és a dir, tu et pots enamorar d'un home i d'una dona i practicar sexe en un home i una dona, i això seria una bisexualitat completa, plena, simètrica i que avança en paral·lel, i no necessàriament és així. Hi ha gent que és homosexual, però lo millor és biromàntica. És a dir, que romànticament pots mantenir relació, pots tindre una relació sentimental en un home i una dona, però resulta que sexualment només ets homosexual, o viceversa. Pots ser heterosexual i enamorar-te de les dos. O, al revés, hi ha gent que només s'enamora de forma natural un home, només s'enamora de forma natural d'un home, però per practicar sexe en homes i en dones. Quants homes gais han tingut relacions sexuals en una dona i les han pogut consumar? Moltíssims. Vull dir que realment això és una cosa que queda molt, no? Normalment, com la majoria de gent, en principi, és avançar en paral·lel en el terreny romàntic i el terreny sexual, associem
home,
que tothom
no,
actua igual.
Home, no, hi ha gent asexual,
igual.
També. Hi ha gent
encara més terrible, que és aromàntica.
I això només és un gran
tema. Aromàntic, què vol dir?
Que no són capaços de... Només tenen relacions sexuals sense cap tipus de sentiment, és a dir, que no arriben a enamorar-se, a mantenir una relació sentimental. Però, per a mantenir relacions sexuals, moltes vegades entabanen a les seves parelles fent-los creure que estan mantenint una relació romàntica, quan ells no és així.
A vosaltres us ha fet mai un petó als llavis, l'Enric Auqué?
No, a tu sí.
Ah,
sí.
Aquí hi ha una foto molt valuosa.
Sí. Imagina't, em va enganxar allà i em va dir, bueno, què? I diu, vinga, va.
Pues però...
O sigui, hi va haver consentiment, eh?
Feu tot lo goig, t'he de dir.
Potser s'enamora, però home, sexe no, ja saps.
L'oportunitat de que Enric Auqué et faci un petó als llavis, jo dic no, si m'ho proposes no la passaré per ara.
L'Adrien Brody català, no?
Aquest tren només passa un cop a la vida. I vam anar amb tot.
Jo tinc un dubte, eh? Ell quan parla de barreres, no creieu que parla també d'unes barreres psicològiques i culturals, que al final, per molt que ell sigui una persona molt oberta, és una cosa que ens han inculcat? Com jo, per exemple, que sempre dic, ai, m'agradaria poder tenir relacions obertes i no puc perquè és una cosa mental, potser també és una cosa que passa, perquè és estrany que tu t'estimis algú que potser li fas un petó i pots tenir una erecció, que no és, ell no ho ha explicat, això.
I després bueno, precisament és... el que ha explicat és que l'erecció no l'ha tingut.
Clar.
És a dir, que mentalment sí que la ment li han robat, però que després a l'hora de...
Estava enamorat, però a l'hora de consumar sí, l'acte sexual no ha funcionat. I això a vegades pot ser, perquè jo crec que com ella ve a punta, perquè de cop tens com tantes idees preconcebudes al cap, o pots tindre un nerviosisme allí en relació al que estàs a punt de fer. En fi, però vull dir que també t'he de dir que si realment estàs molt enamorat d'una persona i vols continuar intentant, segur que hi ha algun moment que funciona.
Ah, o sigui, li dones això, és un consell per l'Enricau,
claro, que
provi,
si
no?
Si realment aquell amor era de veritat, jo l'animaria a seguir-ho intentant. Sí. No se sap mai.
5 minuts per arribar a 1:45 del migdia. Bé, sabeu que tots aquests capítols de l'Eclipsi els podeu trobar ja a la plataforma 3CAT, Converses amb Dulceida, Enric Auqué, Abraham Oriols i Quica Nazaret. El cap de setmana que, si us sembla bé, comentarem el capítol de l'Abraham i de la Quica. Sí, així també els podeu anar degustant a poc a poc. I ara els focus informatius estan a l'Orient Mitjà, ho sabeu de sobres. El que passa és que és un conflicte que ha enganxat també de retruc a moltíssims famosos, començant per l'Emèrit i Froilán. Allà al mig, que suposo que bé, l'Emèrit estava guanyant punts aquests últims dies per intentar tornar a Espanya.
Ja, és que això no se sap, jo no sé exactament si això li pot servir per de cop, que no, pobre senyor que és gran, que està allà, quina pena, li caurà una bomba, que vingui a Espanya a viure. Però això podria servir-li políticament per a fer-lo tornar com una excusa, però en realitat jo crec que ell no en té cap ganes, perquè la guerra l'ha enxampat fent-se obres a la casa on viu, segons diversos mitjans. Llavors això significa que no té intenció d'anar-se'n d'aquella casa.
No et preocupis, que està a l'Hotel Four Seasons, no hem de patir.
Exacte.
Si algú patia, que no pateixi.
Exacte. Això que fa la gent que viu a una casa mentre s'hi fa les obres, exacte, perquè no té diners per llogar res, al rei no li passa. Mentre fa les obres a la seva casa d'Abu Dhabi, ell està a un hotel meravellós, que segurament no serà bombardejat, perquè normalment els hotels, no, diràs que s'esperen a l'últim.
I a més, crec que d'aquí una setmana hi ha les regates a Sant Xenxo, que ell acostuma a venir, m'agrada perquè diuen que les fa, quan el que fan és encastar-lo en un vaixell, saps? El col·loquen allà, clac.
Exacte.
No fa res, fan la resta, no?
Sí, sí, com si fos un Playmobil, no? Totalment.
Exacte,
sí, és que és tristíssim, vull dir que resulta poc creïble com a regatista. I Froilà, que no viu en Los Rey, però també està a Abu Dhabi, organitzant esdeveniments, suposadament, segons alguns mitjans, se veu que està teletreballant, perquè per precaució li han dit que teletreballi, perquè clar, pues, evidentment, si ja existeix la possibilitat de que caigui alguna bomba al país, pues, és millor que no t'enganxen pel carrer, millor que estigues a casa, si et pots protegir. Però bueno, jo crec que li han dit que teletreballi, perquè total, pel que fa.
I després, per cert, que ha sortit una notícia que... evidentment no s'ha confirmat, perquè jo crec que era una sàtira per part del diari de Mallorca, que publicava més el director Joan Matías Vallès, on ell explicava que el rei podria anar-se'n a viure a Andorra. Llavors que podria tirar a Andorra, i és cert que molts mitjans s'han fet ressò, però evidentment no hi ha cap comunicat, i jo crec que evidentment, si escoltes bé tot el que explica, és una sàtira.
M'encantaria que el rei emèrit acabés els seus dies sent veí de youtubers. O sigui, em pareix la història...
O sigui, hauria de pagar un 10% d'impostos i hauria d'estar també...
Ja, és que potser 6
mesos els hauria de passar a Andorra.
A ell un 10% potser li pareix molt, eh?
Ah. Escolta'm, parlant de l'Orient Mitjà, tu avui ens vols portar la història vinculada a l'Iran i el seu últim xah, Mohammed Reza Pahlavi, que va ser l'últim emperador de l'Iran fins que la revolució islàmica el va enviar a l'exili, i del seu regnat el que destaca, sobretot, és una gran festa que diuen que li va costar el càrrec i que va ser de les més sonades de la història de les festes.
Exacte. Quan la setmana passada estava venint cap aquí i acabava d'esclatar la guerra, destruint l'esperit del cap de setmana del suplement, així de cop, vaig pensar, home, jo que sóc una mica friki del cor vintage, vaig pensar, hem d'explicar la gran festa que es va pegar el senyor marit de Farah Diva, el pare de l'actual hereu del tron, que està als Estats Units dient als iranians que revolucionen mentre ell està còmodament a la seva casa de Washington. Aquell senyor, una de les grans bretxes que va crear en el seu poble va ser que quan l'imperi persa complia 2.500 anys d'història, va decidir fer una festa que a l'any 71 va costar més de 20 milions de dòlars de l'any 1971, i se'ls van gastar en 5 dies mentre el poble es moria de gana i de set perquè no hi havia ni aigua potable i estaven en molts eren analfabets a l'Iran dels anys 70, de principis dels anys 70, ell se va gastar 20 milions de dòlars de patrimoni nacional, evidentment, en fer una festa que, entre d'altres excentricitats, va consistir en portar arbres des d'Europa per a plantar-los al desert a una ciutat que es va inventar, una ciutat efímera que va durar només aquells dies al voltant de les ruïnes de Persèpolis, i decorar aquella ciutat en arbres portats des d'Europa i en 50.000 ocells per a fer musiqueta i adorn dels visitants, que van ser totes les cases reials del món, i els ocells se van morir de calor, perquè ells els van portar només en criteris estètics. O sigui, és la festa de l'obscenitat que li va crear una bretxa enorme en el seu poble i que va ser, per l'esquerra, el que el va acabar enfonsant. Per la dreta va ser que era massa occidental. Però sí, sí, va ser una... O sigui, és recordada com la festa més cara de la història moderna. Ell i les joies que va lluir i les tendes de seda, això va muntar per allotjar tots els invitats, va muntar tendes fetes de seda, és a dir, hi havia gent iraniana brodant la seda en les cares dels invitats perquè poguessin trobar quina era la seva tenda. O sigui, és l'obscenitat, la despesa més gratuïta. Van portar xefs de París, xampany, caviar, o sigui, mentre la gent s'estava morint de gana al país.
Doncs si aquesta és l'alternativa al règim dels ayatolars...
Efectivament, efectivament.
Anem malament.
Efectivament.
Sí, veig que va morir a l'exili a Egipte, però que la seva dona encara és viva, eh? Una de les seves dones.
La tercera dona, Faradiba, encara està viva a París, que de fet és on se van conèixer ells, perquè la seva dona estava estudiant allí arquitectura, i encara està viva. Ell, quan se'n van anar a l'exili, van rodar pel món i va acabar morint a Egipte després d'haver buscat, perquè ell tenia càncer, i estava buscant tractament arreu del món.
Passa un minut de 1:45 del migdia. Anirem tancant abans, però veig que està creixent una notícia que jo crec que encara es farà més gran aquests propers dies. I és que llegeixo el que publica el periòdico, que es fa ressò també d'un mitjà, un compte que és Acabave, que apunta que Mbappé, el jugador del Madrid, i Esther Expósito, la famosíssima actriu espanyola, han estat casats a París. Imatges que fan, doncs, alimenten aquesta possibilitat de que estiguin embolicats tots dos.
Sí.
I recordem que Mbappé està de baixa perquè està
lesionat
des de fa uns quants dies. És una lesió una mica estranya, tenint en compte que hi ha un Mundial també aquest estiu.
Pubàlgia?
No, és la pubàlgia de la mínia mal. Té un problema al genoll.
Vaja.
En qualsevol cas, hi han fotografies d'ells dos amb versió bastant carinyosa, que diguem. I bé, tots dos són joves, són guapos, i sembla que això pot anar més. L'Esther Expósito, tu l'has tractat moltíssim, perquè l'heu tingut convidada.
Sí, va venir el programa, molt maca més va ser. És cert que la fotografia podria ser Mbappé o no, perquè va amb una gorra, i és un restaurant, a més, de la Torre Eiffel, podria ser ell o no, eh? Jo no sabria dir-t'ho, a més jo porto ulleres. Però sí que és cert que no és la primera vegada que diuen que haurien estat junts, perquè crec que a finals de febrer també se'ls va veure plegats en un hotel de Madrid i la gent deia que allà, la gent que estava, que s'havien fet petons i hi havia hagut marro. Per tant, no es descarta
llavors,
que siguin parella.
Desmenteix la Ferrufián, perquè tu no pots ser nòvia de Pepe o nòvia de Rufián.
És veritat. No? Bueno, és que allò mai va anar més enllà d'un ball en una discoteca a altes hores de la matinada. Però... Era un after, ja. Recordem que Esther Expósito va ser notícia fa poques setmanes, també a casa nostra, perquè es va viralitzar un vídeo en què ballava amb Gabriel Rufián. I després Rufián en va fer conya.
A
la Resistència crec que va anar i va...
A la Revolta,
és que ja m'he perdut. I va explicar que simplement doncs, l'havia volgut felicitar per la seva feina i que van acabar, doncs...
Ho dic per a la gent que els emparellava, és a dir, és evident que si ets nòvio d'un no pot ser nòvio de l'altre, són l'antítesi.
Bueno, i Rufián també està aparellat i pare de criatures.
No ho sé, però vull dir que com sabem que hi ha
una cosa no treu l'altra.
Claro, no, i a més que internet en seguida junten a la gent i els cases, no pot ser aquesta noia, si és nòvia de Mbappé, no pot haver estat nòvia de Rufián.
Doncs els del Madrid, que s'estigui recuperant i estigui a Madrid, no sé, a Madrid, a París, amb ella, no sé si els ha sentat molt bé.
En qualsevol cas, hi que van tornar a guanyar en temps de descompte i pels pèls. Gràcies, Rebeca Rodríguez, gràcies, Joan Callarissa. Una abraçada, cuideu-vos, ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I, per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ella has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3Cat fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, res és el que sembla.
Hi ha molts llocs on ens sorprendríem d'això que diré, però que se sent més català a l'Alguer que molts llocs del Vallès Oriental.
Pol Rovira, el noi de Granollers que ha decidit fer-se algarès.
Jo m'ha volgut ser un algarès de més i treure el registre que tenen ells i tenc que fer com ells, no, fer força.
Eva Armisen, la pinzellada que enamora el món voluntàriament catalana.
Soc de Saragossa, però porto vivint aquí des que vaig venir a estudiar Belles Arts. Em semblaria ridícul no fer-ho, no?, després de tants anys.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Dos quarts i mig d'una del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, també amb el Pep Noguer. Pep, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Bé, on pares tu avui, Pep?
Doncs mira, avui estic fent un periple, tu, perquè des d'ahir a les 10 del vespre que a casa no tenim llum, i si no tenim llum no tenim wifi, i si no tenim wifi què no tenim? Doncs una bona connexió. Això és el que té a vegades viure a la muntanya, tu.
I què ha passat? Què ha passat amb totes aquestes connexions? La pluja?
Sí, home, clar, la pluja que comença a fer esllavissades i deuen caure alguns pals d'aquests. Però ha anat molt bé, perquè avui també he anat a casa de la meva germana, que ens ha convidat a dinar, i escolta, això ho arreglem ràpid, saps? Mm. Allò que diuen el mal temps bona cara, doncs mira.
Continues a la Garrotxa, aquest cap de setmana?
Sí,
aquí hi plou sovint, vull dir que suposo que aquests dies encara ha estat més exagerat.
Sí, home, mira, abans d'ahir vam arribar als 50 i pico. Ahir al 100. Ara fa sol, Ara ja fot sol. Vull dir que...
No et relaxis, que torna la pluja, que ens ho ha dit fa una estona també l'Enric Agut. Escolta, has presentat aquestes últimes hores a Vic amb la iaia Angeleta, Una vida entre fogons, que també ens ha arribat ja a la redacció del suplement. En vam parlar també fa uns mesos quan vam poder conèixer la iaia Angeleta. I realment és una reivindicació del seu receptari,
Sí, de la seva vida i de la seva cuina, que és la cuina de moltes àvies, i més n'hi haurien d'haver, d'aquestes àvies que tenim per tot Catalunya, perquè moltes, malauradament, i això ho vam parlar-ho ahir, moltes, malauradament, doncs, a vegades els aparquem, com diu en Jordi, el seu nen, no? S'aparquen amb un sofà o amb un silló allà, amb una manteta, i ens pensem que ja estaran bé. I el que necessiten, i el que necessitem nosaltres és, per una banda, que aquesta gent, aquests àvies i aquestes àvies se sentin vius i se sentin vives, i nosaltres fem allò que moltes vegades després, quan ja no ho tenim, és quan ho trobem a faltar, que és aprendre d'aquesta saviesa d'aquests avis i d'aquestes àvies que tenim, que són un tresor, són el millor regal que ens pot donar la vida.
Doncs mira, avui te'n presentaré una altra d'àvia, de iaia, perquè si per la iaia Angeleta doncs, és segurament una de les iaies que tenim a Catalunya amb més reclams també a través de les xarxes, li està sortint competència perquè avui presentem la història de la iaia atòmica. Ella és la Lídia Llopart i avui ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio, acompanyada de tota la família. Han vingut 10 persones aquí i del seu net també, que és que li fa els vídeos a través de les xarxes, més de 100.000 seguidors a Instagram. Lídia Llopart, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com anem?
Mira, aquí estem.
Fantàsticament, ben acompanyada sempre,
I tant. Aquests no es deixen mai.
Aquests no es deixen mai.
La avui... família és la família.
Avui qui cuina a casa?
Jo.
Però ja el tens fet, el dinar.
Exactament.
Mm. Escolta'm, iaia atòmica, això qui t'ho va posar?
Doncs pues mira, em sembla que van ser els meus nets.
Els teus nets?
Els dos artífices d'aquesta feineta que anem fent.
Un d'aquests nets és el Marc Samsó. Marc, com estàs?
Molt bé.
Presenta'm la teva àvia.
Jo?
Sí, home.
Bueno, la meva àvia és una mestra en molts sentits, principalment als fogons.
Suposo que tota la vida s'hi ha dedicat i vas veure que aquí hi havia una oportunitat de tot aquest llegat de deixar-lo empaquetat d'alguna manera, no? Que no se l'emportés ella només.
Efectivament. S'havia de quedar amb nosaltres i ho hem fet d'aquesta manera.
Com la convences de que es deixi gravar a la cuina?
Doncs no ha sigut una feina pas fàcil, eh? De fet, ens ha costat molt entre els fogons de la iaia, però ho hem aconseguit, i també hem aconseguit algo que no sabíem que ho aconseguiríem, que era que ho poguéssim compartir més enllà de la nostra família amb la resta de, en aquest cas, Catalunya, que és qui ens veu.
Et va costar que et deixessis gravar, Lídia?
No, perquè com que em van demanar que els hi deixés les receptes un cop jo estés morta per poder-les fer ells, dic, doncs mira, vaig començar a escriure i no me'n sortia, i llavors el Marc em va dir, diu, i si ho gravem? Dic, doncs venga, ja podem començar. I un cop gravat em diu, i si ho posem a les res? Dic, ah, posa-li. I aquí ha sortit tot el que ha sortit.
I vas veure que la gent començava a seguir-te, a comentar la jugada, i tal qual.
Exactament.
I mira, més de 100.000 catalans que et segueixen amb tot aquest patrimoni. Quines són les teves especialitats, Lídia?
Bueno, no en tinc, eh? Vaig fent el dia a dia...
O sigui, és que fas de tot.
Per això t'ho dic, que no tinc especialitats.
O sigui, però avui què has preparat per dinar, per exemple?
Doncs mira, he preparat diverses coses. He preparat uns macarrons perquè, a veure si se tipen ells. Després he fet unes faves estofades. Després he fet un filet. Tinc diverses coses.
O sigui, és com venir de restaurant a casa teva.
Sí.
Poden triar menú.
Sí.
O sigui, no fas el mateix per tothom.
No.
Què prefereixes?
Faig diverses coses i llavors ells trien.
Carai, quina feinada, no?
Bueno, com que m'agrada i ho faig de gust, pues, i veig que després s'ho mengen, ja estic tranquil·la.
Escolta'm, Noguer, no tens la sensació que amb el tema dels macarrons ara tothom s'està apuntant també a aquesta moda? Especialment a la ciutat de Barcelona?
És que, a veure, ja feia falta, eh? Mira, tu te'n recordes quan vam passar allò que... Te'n recordes del Covid, el que és, encara o no? Saps? I amb el Covid vam fer allò de la macarronada popular, que vam ser més de 300 persones que un dissabte determinat ens van posar a fer macarrons, i precisament era per això, per reivindicar els macarrons a la cassola i que els restaurants oblidin aquests macarrons del menú infantil, que no deixa de ser un macarró amb una salsa de tomata industrial moltes vegades i formatge ratllat que d'això, i que comencessin a fer una altra vegada macarrons bons. I avui en dia et trobes uns macarrons gratinats a molts restaurants de poble, però també de Barcelona, que jo t'ho asseguro que jo cada vegada que hi ha macarrons els demano, perquè, hosti tu, és una d'aquelles coses bones, i segur que la iaia atòmica té els seus trucs, com també té la iaia Angeleta amb els macarrons, no, iaia?
A veure...
Ai, Pep, em hagués agradat molt veure personalment.
Digue-li això.
Em feia una il·lusió venir perquè sé que la cuina és un dels seus forts. I mira, m'he arribat aquí i diu, avui no hi serà. Dic,
m'he fet... hagut de quedar... Però, escolta, no pateixis, que això ho arreglem d'aquí una estona i et vinc a veure a casa teva, tu.
Ah, com vulguis, mira, posarem un plat més.
Què li faries al Pep per dinar?
No sé què és el que més li agrada.
Li agrada tot,
aquest
problema és que no hi ha fons aquí.
Doncs mira, aniria bé tot el que he dit que faríem?
Tot em va bé, hòstia, tant que em va bé. Mira, no m'ho diguis, que d'aquí en una hora i mitja arribo, eh?
A veure, un moment, anem a pams. De la iaia atòmica, la recepta de macarrons, com els prepares tu?
Jo, doncs molt senzills, eh? Faig un sofregit. Bueno, primer faig jo faig en carn de tocino, carn picada de tocino, i la sofregeixo i després li poso la ceba, el tomàquet i poca cosa més, eh? I ja queden bons.
I clar, baixamel res, aquí, eh?
No, després els gratinem, però com que hi ha qui li agrada gratinat i qui no li agrada gratinat, doncs fem dos bandejas.
Mm. Digues, ah, Pep, digues.
Clar, aquí hi ha una cosa important que jo crec que marca que hi té una feinada grossa, que és això de... Com ho feu, això de... un polsim, un grapat, perquè les iaies ho teniu, això, eh? És a dir, això de la balança no l'utilitzeu gaire. És allò, dos grapats d'això, tres grapats d'allò, un polsim, una mica, un xic...
Sí, totalment. Aquesta és una feina que no es veu, però que a l'Ignasi i jo ens matem per esbrinar què vol dir això d'una miqueta de sal. Hi ha una frase molt bona que té la iaia, que és quanta estona de coure o fins quan ho hem de deixar al foc, i diu fins quan estigui. I clar, hem d'esbrinar, no?, què vol dir fins quan estigui. Perquè la iaia té un sentit extra desenvolupat de saber quan estan fetes les coses.
Més plat estrella, els canelons, m'han dit, Lídia.
Ah, bueno, també, però els canelons és una cosa molt popular de Catalunya.
Sí, però el teu secret.
El meu secret.
M'han dit que els teus són especials.
Oh, bueno, això ho diuen ells, però jo crec... Saps què passa? Que cada casa els fa d'una manera diferent.
Com és la teva?
Jo hi poso tocino, vedella, pollastre i gallina, que molta gent gallina no n'hi posa. Vull dir, no sé què dirà el Pep, eh?
No, i tant, hi ha molta gent que no n'hi posa i, a més, hi dona bon gust. Ja ho diuen, que si la gallina veia fa bon caldo, imagina't si fa bon el canelons, no?
Exactament.
I el cervellet l'hi poses o no, Lídia?
No. Cervell i fetge i foie, molta gent hi posa, jo tot això no l'hi poso.
Bé. I només beixamel o fas com també molta gent a Barcelona que fa allò de una mica de beixamel al damunt però sota una mica de salsa de tomata?
No, tomàquet tampoc n'hi poso jo. I això que tinc al Marc, principalment, que la beixamel no li va, i un dia li vaig dir, mira, te'l faré tu, salsa de tomàquet, però encara no hi ho fet, la veritat.
Ara que, clar, aquí aquesta cuina ha de ser grossa i heu de tenir espai, perquè amb 7 nets, iaia, Déu-n'hi-do, no?
Bueno, 7 i els que s'hi afegeixen, eh?
Clar.
Quasi
clar,
sempre clar. Som 14 o 15 a la taula.
Déu-n'hi-do.
Pep, tens una sensació també que estem tornant a reivindicar el receptari català que durant tants anys ha quedat relegat en un segon plat... per exemple, substituint el ramen per l'escudella i que ara hi ha una nova... fornada d'escudelles, de macarrons, de canelons?
Home, tu no saps lo content i la pell de gallina que a mi se'm posa quan es torna, diguem-ne, a posar en dansa aquesta cuina catalana. Una cuina catalana que moltes vegades, per l'esnobisme que hem tingut al món de la restauració, s'ha aparcat, eh? I ens hem pensat de que sempre l'ho de fora... Que això ja ens ha passat des de sempre, eh? Ens passa amb el menjar i ens passa amb el beure. És a dir, amb el vi, moltes vegades, també ens ha passat, i amb els escumosos, eh? I no te'n dones compte de les meravelles que tenim aquí a casa i les oblides, no? Crec que és molt bo que ens passi tot això, perquè en un país tan petit com el que tenim, amb més de 135 paisatges diferents de cuina, que tenim no sé quants milers de productes a casa nostra, tants embotits, tants de formatges, tanta tradició, que això ho perdem, això no pot ser. Llavors, clar, que això torni a passar i que avui en dia la gent jove torni a menjar una molt bona cuina catalana. Mira, jo aquesta setmana passada, aquesta setmana he estat a Lleida, ostres, i que trobis una amanida de conill escabetxat en un restaurant al centre de Lleida, i amb això no vol dir que només la tradició, diguem-ne, que hàgim d'anar allà amb la faixa i la barretina, eh? És a dir, també una cuina, diguem-ne, catalana més jove, com mira, per exemple, un bacallà allò guisadet amb cap i pota. És a dir, el mar i muntanya també el podem transformar, perquè la cuina catalana és viva, eh? I això és el que fa que sigui viva. És a dir, que per una banda no perdem la tradició i que també puguem fer innovació sense perdre, diguem-ne, els fonaments de la cuina catalana, no?
Sí, això estic d'acord, eh? Molt bé.
Escolta, Pep, i tot aquest llegat de les nostres àvies, com creus que l'hem de preservar? Perquè al final també és feina, sobretot, dels nets i d'aquí la història del Marc Sansó, que ha destinat el temps també a acompanyar-la, a gravar-la, a editar uns vídeos i, a més, els ha compartit amb el públic en general, no? Però al final aquest traspàs, vull dir que va de l'interès també de la família perquè allò no s'emporti l'avi el dia que es mori.
Clar, és que, a veure, aquí per una banda la família té molt a veure. Sempre diem moltes vegades que quan un nen o una nena a casa, diguem-ne, li agrada menjar, això no s'ensenya a vegades a les escoles, això s'ha d'ensenyar a la família. Per tant, això és molt, molt bo i molt interessant que a casa, diguem-ne, s'eduqui des d'un punt de vista alimentari. Ara ja, mira, ahir precisament amb el conseller Ordeig ens deia que aquest any es comença a fer classes d'alimentació saludable a les escoles que tenim a Catalunya. S'ha fet una gran feina aquest 2025 amb Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, amb això del gastrosàvies, que n'hi ha més de 200 o 300 àvies de Catalunya que s'han deixat gravar i s'han deixat, diguem-ne, han regalat aquesta informació. Per tant, tot això, totes aquestes famílies que tenim a casa nostra, doncs, que sigui de la manera que sigui, sigui a partir d'una recepta escrita, sigui a partir d'una recepta en format de ràdio, o sigui en format de vídeo, que avui en dia jo crec que des d'un punt de vista tecnològic és una manera ben fàcil que tenim, i sobretot també és molt bo perquè, mira, a la iaia, a la Lídia, us han donat un premi, i precisament jo crec que hi ha molta gent jove que a partir doncs, de que us veu segurament estimarà aquesta cuina, no, Lídia?
Això espero. Jo per això ho faig també, perquè el jovent s'animi i pugui arribar a fer aquests plats que són senzills, i ho poden fer diguéssim una bona cassola i també anar omplint carmanyoles i que les vagin traient en dies successius, no?
Mm-hmm. Què et sembla, Lídia, Pep? Lídia, i el net què? També s'hi posa a la cuina o no? S'embruta o no?
Bueno, s'embruta més l'Ignasi, perquè ell té feina a gravar.
Qui és l'Ignasi?
Ah, clar.
L'altra net.
Tu, Pep, avui què prepares per dinar?
Doncs mira, aquí a casa de la meva germana avui farem arròs, tu. Ara aprofitarem per anar a buscar una botifarra, perquè, clar, eren 5, ara serem 7, doncs hi falta una mica de substància aquí, saps? No podem posar-hi un parell de grapats d'arròs més i prou.
Els arrossos, Lídia, tu com els fas?
Bueno, jo també en faig de tota manera. Mar i muntanya, de marisc, el que sigui, de peix sense marisc.
Arròs negre.
Arròs negre, també és veritat. Oh.
La iaia atòmica la trobareu a les xarxes amb aquest nom artístic que li han posat els seus nets. Avui al suplement, acompanyada del Pep Noguer. Pep, a veure quan feu aquest retrobament, i també us abraceu, us coneixeu i compartiu un àpat, que és la millor manera també d'entendre's. Una abraçada per tots dos, cuideu-vos.
Que vagi bé, adéu-siau.
Gràcies, Pep.
Gràcies.
Lídia, molta sort, fins aviat.
Gràcies.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat. Descobrir noves destinacions, com Siros o Marmaris, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses des de 1.223 euros, inesperat.
MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Aquest cap de setmana, al Tot Gira, ens preparem per al moment decisiu de la temporada.
Atenció!
Dissabte obrim el programa a les 4 amb la transmissió del Llevant Girona i us acompanyarem fins a la TDT de l'Atlètic Club Barça.
Diumenge activarem el mode Champions. A dos dies que comencin els vuitens de final, analitzarem el Newcastle, rival del Barça.
També farem un ampli seguiment de la campanya electoral a la presidència del Barça.
A més, seguirem la Lliga ACB, el Barça-Granollers de la Soval, l'inici del Mundial de Fórmula 1 a Austràlia, l'Estrada Bianca de ciclisme i la Copa de la Reina de Waterpolo.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
Linka. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
Me'n vaig. El viatge en la literatura. Amb aquest lema, el Festival Mot 2026 reunirà autors que han explorat el viatge en les seves obres. Viatges plaents, narcòtics, forçosos, solitaris. Viatges que neixen de grans novel·les. Perquè al capdavall, cada llibre és un viatge. Del 19 al 28 de març, a Olot i a Girona. Més informació a festivalmot.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Jo no vull demostrar res a ningú.
Ramon Madaula i Júlia Genís protagonitzen Loop,
La conversa pendent entre un pare i una filla la nit abans que ella marxi de casa.
Has fotut creure's diferent?
Luc, una obra sobre l'amor, la dificultat de comunicar-nos i sobretot allò que heretem sense voler. Del 5 de febrer al 29 de març a l'Espai Texas. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a la una del migdia. Un parell de punts d'actualitat a aquesta hora. Continua la recerca del conductor desaparegut a Llinars per la crescuda del riu ahir a la tarda. Els bombers continuen la recerca amb diversos efectius i també amb gossos i drons, i asseguren que el cabal del riu Mugent va a la baixa, fet que va a favor també d'aquesta recerca. Tot i així, per ara no han trobat el conductor, sí que va aparèixer, però el vehicle, és el que han dit fa uns instants els bombers, i continuen molt pendents d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Donald Trump amenaça de nou, i atenció, perquè la seva amenaça va a més. Diu atacs molt durs avui a l'Iran, considera fins i tot la destrucció total del país. Trump s'ha atribuït les disculpes de Teheran, que ha anunciat que atura bombardejos contra els països del Golf si no rep atacs provinents dels seus veïns. Donald Trump, que lluny de desescalar el conflicte, la seva amenaça, la crida als quatre vents i amenaça avui amb atacs molt durs a l'Iran, fins i tot apunta a la destrucció total. Veurem com evoluciona aquestes properes hores. Evidentment, el suplement connectadíssims amb aquesta guerra a l'Orient Mitjà que han provocat Donald Trump i Benjamin Netanyahu, amb la mort fa tot just una setmana del líder suprem a l'Iran, Ali Khamenei. 4 minuts per la una. I amb el David Clopés aquesta tarda, enganxats al Tot Gira, el Clopés, que ens trobem entre setmana a concerts meravellosos de la Sala Apolo. Mira, va venir a Barcelona...
Em va sorprendre.
Jo a tu tampoc, però...
Però després vaig reflexionar, dic, és veritat que el suplement de tant en tant sonen separadors d'aquest mestre de mestres que és el Neil Hannon, amb Divine Comedy.
I
amb...
Va venir a Barcelona i no hi podien faltar, la cita.
I el segon cop que hi anava, jo. Vaig estar al Poble Sec fa temps, em va encantar, i mira, vaig repetir, tot i que és la meva dona, l'autèntica que fan.
Molt bé.
No sabia que eres fan de Divine Comedy.
Sí, home,
molt
i bé. Tant. També l'havíem vist aquí a Barcelona. Sempre que ve intentem ser-hi. Molt bé, molt bé. Gran concert.
I tant.
Escolta'm, aquesta tarda el Tot Gira, vinculat, suposo, mira, més enllà del Barça, tenia un partit al Girona, no?
Sí, ens hi posem a un quart de cinc, bé, a les quatre, i un quart de cinc comença aquest llevant Girona, a veure si el Girona avui aconsegueix la victòria que se li va escapar contra el Celta, malgrat mereixer-la. I deixa'm, portar-te a última hora de campanya electoral. Mira, en Joan Laporta, en el seu acte de fa una estona, diu, el Madrid té la llet de sempre. A nosaltres ens haurien xiulat la falta, saps que hi ha aquesta falta prèvia en el gol de Valverde.
Ahir el Madrid guanyant a l'últim minut amb una falta no xiulada, prèvia.
Diu, passant a l'atac amb Víctor Font, no podem deixar el club a les mans de Font, és un tecnòcrata, no té el Barça ni el cap ni el cor, ell té un ordinador.
Ha passat a l'atac, Laporta, eh? Estava sí. De precampanya amb un perfil molt baix i ara que falten 6 dies per aquestes eleccions...
Doncs, va fort.
8 dies.
Que no té projecte esportiu, diu de Font, amb ell perilla el nostre projecte, amb Flick i Deco, perquè no seguiran amb ell. I Font, doncs, que també fa no res ha tingut acte, en aquest cas a Vilafranca, ha explicat, doncs, bé, aspectes, diguem-ne, del seu projecte econòmic, els socis de Vilafranca, però en aquest cas avui, de moment, no ha respost o no ha entrat en el cosa en Joan Laporta, que ja ho veus que va a totes.
Doncs aquesta campanya electoral, que es va escalfant...
Curta però intensa, eh?
Es va serà escalfant, queda una setmana, sí. Hi ha els cara a cara tot aquests dies, vull dir que els anirem veient, i veure ahir també Víctor Font, que va passar per aquí al Tot Costa i va poder explicar el seu programa i matisar algunes declaracions que havia fet aquests últims dies. Això escolta, mateix. Plan esportiva, avui el Barça hauria de sumar per mantenir els 4 punts d'avantatge després d'aquesta victòria injusta una altra vegada al Madrid.
Amb com... rotacions, perquè
suposo
esclar,
que Pedri està, descansarà, no?
Està obligat. Mira, el més probable, hi han coses que són faves comptades. Eric García, que no va jugar per sanció l'altre dia a la Copa, serà segur lateral dret. Vaja, seria molt estrany que no fos així, perquè Koundé està lesionat. A l'esquerra, en principi, hauria de ser-hi Cancelo, que ja saps que pot jugar tant a la dreta com a l'esquerra. En principi, un Cubarsí, Gerard Martín, a l'eix de la defensa. I per davant, aquí sí que hi ha moltes opcions. El més normal és el que dius tu, que Pedri descansi, que juguin Bernal i Caçador. Crec que és partit per Caçador i segurament és el dia per Caçador. I per davant d'ells dos, doncs Lamine Yamal el donem per fet. Olmo, jo crec que l'hem d'apuntar com a titular. No va ser titular contra l'Atlètic a la Copa. A l'esquerra jo apostaria per Rashford, que descansi en aquest cas Rafinha. I al davant sembla lògic que sigui Lewandowski avui el titular.
Demà més suplement a partir de les 6 del matí, aquesta tarda enganxats al Tot Gira. Salut i ràdio per tothom, molt pendents de l'Orient Mitjà amb aquesta nova amenaça de Donald Trump d'escalar encara més el conflicte. Salut i ràdio per tothom.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.